COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:21 minutets, RR en COPE comença a les 6 del matí i acaba a la 1. Sí, sí, perquè això encara és RR en COPE, però COPE Catalunya i Andorra fins a la 1 del migdia i després arribarà l'actualitat, les notícies de la 1 i arrencarà fins a les 3 de la tarda, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Montse Rodríguez, bon dia.
Què tal, com estàs?
Mira, tinc unes invitacions aquí, perquè ahir vam tenir un company que havia treballat a COPE Vigo, que era un especialista en motos antigues, i ens va deixar invitacions, Montse, per al Retro Moto Barcelona, 3, 4 i 5 de marzo, al recinte final de la Farga de l'Hospitalet. La regalem o te les quedes tu? Què fem?
Bueno, va, la regalem.
La regalem?
La regalem a través del 940-2032, els dos primers que truquin.
Vinga.
Se les endurà. Escolta'm, tinc una pregunta. Quan et caduca tu el DNI?
A mi el DNI em caduca l'any 21.
A l'any 21. Encara a tu, Carles Lossada, bon dia.
Bon dia, Carles.
Sí, bon dia. Si no m'equivoco, a l'any 19.
A l'any 19. Sí, sí. D'aquest segle, no?
Collado. Sí,
bueno, és que... No, però no és broma, Montse, explica-ho.
No sé si sabeu que ara s'està fent una campanya. Bueno, coincidint amb el tema de que el Jordi Hurtado, el presentador de televisió i també de ràdio de tota
Saluditos, la vida... Saluditos, Jordi! Abrazos!
Bueno, pues saber i ganar ha fet 20 anys, no?
Sí, senyora.
Llavors han aprofitat tot el catxondo aquest que es porten amb el tema de l'edat del Jordi Hurtado, que si és immortal, que nació hace millones de años, que no morirà nunca, perquè sí que és veritat que la genètica l'acompanya aquest home, perquè està exactament igual.
Efectivament.
Que quan va començar, jo me'n recordo a la ràdio, que feia un concurs...
Sí, sí.
Sempre ha estat de concurs.
Feia a Ràdio Barcelona Lo toma o lo deja.
Exacte, i la Gemma Nierga era la becària. Jo me'n recordo perfectament, que jo estava allà i estava de becària, sí. I anava també, feia unitats mòbils, o sigui que tothom té un passat. Bueno, doncs aprofitant la imatge del Jordi Hurtado, que és una imatge blanca, sí, de bona persona, de bon professional.
És que ho és.
Doncs la Guàrdia Civil ha decidit fer una cosa.
Què dius ara, la Guàrdia Civil?
Sí, sí.
Què ha fet la Guàrdia Civil?
No l'ha arrestat, ni ha anat a casa seva, sí, ni li han demanat el DNI, perquè recordem que és immortal,
sí,
i el Jordi Hurtado té el carnet que no caduca mai. Bueno, doncs resulta que quan estem en vísperes de que arribi el estiu, molta gent comença a moure's i a viatjar.
Clar.
Què passa? A vegades és allò de que vas de viatge i arribes a l'aeroport, et demanen el DNI i diuen caducado.
Mm-hmm.
Bueno, doncs perquè això no passi, estan començant a fer una campanya perquè la gent vagi a renovar-se el DNI. Últimament hi ha un retard d'uns 2 o 3 mesos, depèn d'on el treguis el carnet. I és veritat, eh?
Sí, sí.
Tenim una de les becàries en pràctiques,
sí,
que el té caducat. I ha d'esperar 2 mesos per la cita, per fer-se'l. Doncs bé, la Guàrdia Civil ha decidit fer aquesta campanya amb la imatge del Jordi Hurtado. Intentarem demà parlar amb la Guàrdia Civil.
I si no, amb el Jordi Hurtado.
I per demanar sobretot, cita prèvia, perquè així s'eviten demores. Hi ha molta gent que diu, com el que va a urgències, que diu, ah, jo me planto aquí, que m'atenden ràpid. I això fa que el col·lapse, sí, no, però és veritat, hi ha molta, sí, gent, sí, que va a la comissaria.
Molt espavilat.
Hola, vengo a fer-me el DNI, clar, sí, has de fer cua, i a part de la cua, fas que altra gent que estan allà vagi més tard.
Bueno, doncs ja ho saps.
S'ha de renovar el DNI.
S'ha de renovar, perquè vull dir, és un document que tenim i que necessitem per moure'ns per Europa i aquestes coses. Albert Díez, com estàs?
Què tal, Pepe? Hola, Montse.
La pregunta,
Carles,
de
hola,
dia.
Bona tarda, molt bé.
La pregunta, quan et caduca el DNI? A que no ho
quan
saps?
Em caduca el DNI?
Ho saps?
Sí.
Sí. Quin any?
2021,
no sé, potser.
21, potser.
Com
sí,
jo, també.
Home, vols que vagi a buscar?
No, cal, home, espera, no cal.
Home, ves.
Ara se'm va buscar el DNI. Sí, home, ai, aquests... Ai,
se'm va buscar.
Mentrestant, anem fent.
De totes maneres, per Europa, amb el DNI ja cal, però per viatjar fora...
Clar, passaport.
Per fer el salto al charco, sí, necessites, sí, passaport, i també s'ha de renovar.
I per anar als Estats Units, què necessitem ara?
Molt correcte, mira.
A veure,
és el meu. Mira, vàlid fins al 2024.
Mare meva.
4 de febrer del 2024.
Doncs ja
2024...
Ja
Estava pensant una altra cosa. Val, molt bé, sí.
Però hi ha una edat, hi ha una edat que...
Que ja és eterna, llavors.
Que a partir d'un cert moment...
No fa falta.
Ja no, jo no sé si és a partir del 75, que ja no fa falta tenir, renovar-te el carnet de DNI, però el de conduir... Tens el de conduir, també, aquí?
El de conduir no, perquè és que no tinc carnet de conduir.
Què dius, ara?
Si és de la meva colla, no conduir... No
tu tampoc condueixes?
Tampoc!
Oh, t'explicaria jo d'esports a la COPE quanta gent no condueix. Per cert, un dubte que m'ha vingut ara, perdó si teniu molta pressa, però...
No hi ha pressa.
Els diplomàtics... tenen algun document o alguna cosa per poder viatjar, diguem, tranquil·lament, sense que el revisin
passaport,
res?
Passaport diplomàtic.
Passaport diplomàtic,
es diu.
Però
sí,
no
sí.
té data de caducitat, això?
Ah, això ja és un tema
bueno,
que no...
Doncs,
això
és, era venir més.
És vàlid, és una professió. Diplomat, pot ser diplomàtic a Espanya, pot ser diplomàtic als Estats Units, o sigui, ui, passaport diplomàtic.
Sí, sí, sí,
escolti, no teniu carnet de conduir, parleu pel vostre carnet de conduir.
Un moment, escolti, no em treguis, no em treguis aquest tema, perquè si vols comencem a debatre.
No,
un altre dia.
On aneu pel món, és a dir, ja discriminant allà. Sou una raza aparte, ets d'esports i a més no tens carnet.
Una cosa és que no tinguis cotxe, que dius, vale.
Vale.
Perquè dius, si vius a una ciutat, però no tenir carnet, dius... Home, jo és el primer que pregunto quan em conec amb noi.
És una opció, és una opció de vida.
Ara tornem perquè per ser pausats i tal. No us heu quedat amb l'última frase que ha dit, Rodríguez? Què ha dit? Jo quan conec algú, el primer que pregunto és si té carnet.
Home, clar.
I quin cotxe té.
Correcte, perquè clar, la seguretat davant de tot. Escolta'm, el senyor Millet ha portat avui el DNI, l'ossada al jutjat?
Suposo que sí.
Ha entrat pel seu propi peu, no?
Suposo que sí. No, home, ha entrat amb la cadena de rodes i un senyor que el cuida, doncs, anava acompanyant-lo, eh?
Sí, sí.
Ja fa temps que està postrat en una cadena de rodes.
Avui una altra vegada Catalunya torna a ser el centre de putrefacció d'Espanya,
eh? Ho ha deixat algun cop de ser-ho.
Mare meva, quina vergonya, quina vergonya.
Jo he sentit la ràdio, jo la ràdio me la creu, que el senyor Millet, i, bueno, ho he escoltat en dos llocs, eh? Però diuen que el senyor Millet la setmana passada estava un bar de peu, fumant a fora la porta.
Gràcies per dir-ho. Parlo seriosament, per això ho he preguntat, perquè també ho he escoltat jo.
Veus?
I res, tenia curiositat per saber-ho.
No, ara, jo si no ho veig, no
ara
ho
veig.
No,
el senyor Artur Mas ahir va jugar al desconeixement quan l'interrogaven.
Sí, el senyor
Millet jugarà ara a la pena,
bueno,
petita pena.
Sí, sí,
saps?
està molt futur, que li fa pena arribar així.
Com diu la Maria José Navarro, Montse...
Que asco.
Jo no digo nada.
Bueno, el sol avui acompanya el senyor Millet, no? Lo sabrà?
Música meteorològica.
Depèn, acaba. Barcelona sí, és un dimecres d'alternança de núvols i clarianes amb temperatures que van cap amunt. La cosa canviarà de cara als pròxims dies amb risc d'algun xàfec, però almenys avui, doncs, núvols i clarianes, més sol que núvols, sobretot a la ciutat de Barcelona, i temperatures agradables, 14 graus a Tarragona i Barcelona, 13 a Girona, 11 a Lleida, 8 a Andorra, la veia agafada.
No, que continua el mobile, home, continua el mobile. Estan autoritzats els telèfons mòbils, de moment, sí, fins demà, sí.
Bueno, molt bé. Més coses.
Vinga, trànsit.
Cap problema, ni el transport públic, ni la xarxa viària. Molta tranquil·litat, sí. Per sort, no hi ha incidències, i tot va bé.
Aquest matí els ferrocarrils de la Generalitat tallats a l'alçada de l'Autònoma per una manifestació d'estudiants.
Demà es preveu un dia complicat, eh? Demà és quan és la vaga d'estudiants en contra de les taxes universitàries, amb la qual cosa vol dir que la gent que hagi d'anar per les autopistes del Vallès i companyia i agafar els ferrocarrils de la Generalitat o Rodalies que passen pel Vallès, doncs potser que tingueu problemes perquè aquests assilvestrats en faran de les seves, eh?
Senyor Lozada, moltes gràcies.
Fins ara.
Parlem d'esports, senyores i senyors.
Adéu, Carles.
Adéu.
Vagi
tres
bé.
Partits intersemanals de la Lliga i avui, quants, Albert?
Avui tenim, pels nostres interessos, programa doble, amb els dos catalans de primera, amb objectius ben diferents, pel liderat jugar al Barça, que repen un horari que no és gens habitual, no sé si Montse Rodríguez, que és habitual del Camp Nou, anirà avui
a mi aquest
Barça Sporting de 8:15, 19:30. No, jo no recordo haver vist el Barça jugar a 8:15 del vespre.
No.
Sí que recordo haver vist jugar el Barça a 1:15 de la matinada, si jo vaig ser-hi, partit aquell del Gazpacho, amb un altre micròfon, però vaig ser-hi.
Sí.
I avui el Barça davant l'Sporting no pot fallar, té el cap de setmana el Celta i després la tornada, la remuntada, dimecres vinent, esperem que sigui la remuntada, davant el Paris Saint-Germain. Tenim convocatòria de Luis Enrique al Futbol Club Barcelona. Acaba de sortir del forn. Queda fora per decisió tècnica Arda Turan. Està bé, el deixa fora de la llista. Luis Enrique ha de descartar un dels tres porters. Habitualment és Masip. Masip també descartat. I també queden fora per lesió Matié i Aleix Vidal. I com prevèiem, torna a la llista El Jefecito, Javier Mascherano. Serà la portada de l'edició d'avui d'Esports Cope, aquest Barça Sporting. Les ramificacions vol dir que el Barça juga abans que el Real Madrid perquè la situació davant la jornada número 25. A primera, recordeu, Madrid segueix líder, 55 punts i amb un partit pendent. Barça, segon amb 54. El Sevilla és tercer amb 52. El Sevilla juga demà, però avui juga el Real Madrid. Ho fa a 2:15, 21:30, rebent el conjunt canari de la Unió Deportiva Las Palmas. Tenim tiempo de juego avui des de les 7:07. I juga l'Espanyol, ho fa en el tercer torn, en el torn del Real Madrid, 21:30, sí, 2:15, Celta Espanyol, el conjunt blanquilou que viatja aquest matí, llista de 20 convocats per part de Quique Sánchez Flores, ha de descartar dos jugadors. En el desenvolupament aquí al matí, a Herrera en Cope, a partir de 2:15, quan faltin 20 minutets per les 2 de la tarda, ja ampliem, a veure si podem connectar amb el Javier de Haro, efectivament el presentador de Tiempo de Español, el programa de Gada la Informació Perica, que també s'està traslladant, viatjant cap a Vigo, i ja amb l'Helena Condis, que sabeu és l'ombra dels jugadors del Barça, amb l'última hora, ja apropant-nos cada cop més a l'hora del partit d'aquest Barça Sporting de Gijón, i ja callo.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
No cal que callis, perquè és una delícia escoltar-te.
A vosaltres també.
Et tornem a escoltar a partir a partir de 5 minuts.
Molt bé, fins ara.
Adéu, Albert. Porta't el DNI.
Sí,
gràcies. I el, no t'oblidis el 24 de renovar-lo.
Sí, ja ho tinc apuntat.
Montserrat, Montserrat, bueno, com està el nostre Twitter?
El tema del Palau, òbviament, és el tema més comentat a la xarxa, Millet i Montull. També s'està parlant, atenció, de les Isles Baleares. Avui és el dia de les Isles.
Sí, senyora.
Una abraçada i un petó ben gran a totes.
Sassilles.
Sí, sí, fantàstic, eh? És un, oh, és un tresor que tenim
Menorca,
aquí.
Menorca, jo sóc menorquí d'adopció.
Jo sóc de totes les illes, eh?
I tu tens una preferida,
home, jo sóc molt de Formentera.
Ah, veus, veus.
És la meva illa particular.
Jo Menorca,
però...
jo Mercadal.
Bueno, a mi totes les
Balears. Quins esmorzars a Mercadal, Montserrat.
Bueno, doncs, felicitats a la gent de les Illes Balears. També s'està parlant de la Quaresma. Avui és dimecres de cendra,
sí,
l'entierro de la sardina.
Sí, senyora.
I avui comença la Quaresma. O sigui que d'aquí ja enfilats cap a la Setmana Santa.
Depèn de quan comenci la Quaresma, celebrem o no celebrem la Setmana Santa. La Quaresma marca la Setmana Santa. Aquest any hem d'esperar fins al mes d'abril, la primera, segona setmana d'abril, per celebrar la Setmana Santa.
També s'està parlant de l'Sporting de Gijón, com deia l'Albert, avui hi ha aquest partit del Barça, i com no, també hi ha un hashtag que és Hola Marzo, perquè tot just avui ha començat el mes, així que esperem que ens acompanyi el bon temps. Sí. Escolta'm, i si plou, no passa res, que també és benvingut fins al 20 de mayo, no te quites el sallo.
Per cert, Retromoto han volat les entrades, Montserrat.
Ah, molt bé, això és que hi ha gent que vol anar a veure les motos, i si aneu amb una moto d'època, que sapigueu que teniu el 50%, la resta que vulgueu anar.
Efectivament.
Bueno, i què diu el pajarito de Cope?
Doncs, WhatsApp de veu, d'àudio, com diu la Montse, apreteu el botonet i ja teniu, heu de tenir memoritzat el número 678-09-4816, com bé deia la Montserrat, avui és dimecres de cendra. Us demanem records del vostre enterrament de la sardina. Jo tinc uns records entranyables. Encara me'n recordo quan feia el ridícul amb una canya, amb una sardina penjada, que portava una faldilla. Ridícul, li posava una faldilla a la sardina.
Era el que tocava.
Sí, però jo passava molta vergonya, Montserrat. Jo era molt tímid.
Per la faldilla?
Per tot. A mi fèiem anar, portàvem la sardina amb la canya, fèiem un forat a terra i enterràvem la sardina al Poble Nou de Barcelona.
Sí, sí, l'enterrava i després menjava el bocadillo de sardina.
Saps qui visitava les tombes de les sardines quan nosaltres marxàvem? Els gats del barri.
Ah, home, clar.
Els gats es posaven les botes.
Un peine. Clar, clar, és veritat, ja me'n recordo. Bona atenció, va, perquè avui, a banda de parlar de sardines, en parlarem de herència digital.
Sí, senyora.
Sabeu allò que passa quan una persona mor, deixa d'estar amb nosaltres, ja ha tingut un perfil del Twitter, del Facebook, té contrasenyes digitals, no sé, pel banc, per exemple. Què passa amb tot això quan una persona mor? A qui li deixen herència? Això s'hereda? Has de tenir algun permís d'algun ajuntament, d'algun advocat que digui fulanito de tal és el propietario de l'herència digital d'esta persona?
Facebook i Google, què fan, vull dir, davant d'aquest tipus d'herències digitals? Doncs mira, Catalunya és pionera, perquè ahir va aprovar el Parlament de Catalunya una proposició de llei. Som els primers, Catalunya és el primer que té aquest tema. Parlem d'aquí res, dos minuts.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
Tens bons convertibles del Popular i has perdut part dels teus estalvis per una conversió injusta? Prou!
Amb un 97% d'èxit, Aprevez és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Informa't al 93 281 1140. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 1140. Aprevez guanya, tu guanyes.
Superat l'examen del Calderón, el Barça vol seguir pressionant el Madrid.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça Sporting.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
En el Instituto Auditivo Salesa nos esforzamos cada día por mejorar el bienestar de las personas con problemas auditivos. Y ahora, en el mes de marzo, abrimos un nuevo centro en General Mitre 134, donde le ofreceremos una atención personalizada y las soluciones auditivas más innovadoras. Venga a visitarnos al nuevo centro de General Mitre 134 y le obsequiaremos con un regalo de bienvenida. Centros Auditivos Salesa, salesa.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
¿T'agrada que et sedueixin? En un món de vanitats, vine al Liceu a qüestionar-te el que fas i el que ets. Vine a veure l'Òpera Quartet, basada en la història que va immortalitzar la pel·lícula Les Amistats Perilloses. Ara amb una genial producció d'Àlex Uller, de la Fura dels Baus. Viu una experiència audiovisual total al Gran Teatre del Liceu fins al 3 de març.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
Aquesta tarda, a partir de les 7...
Ja estem en marxa, un dia més, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
L'audiència de Barcelona considera que es van utilitzar dades amb finalitat.
Volen crear uns conflictes que la majoria de vegades no saben solucionar de una forma correcta.
Doncs nosaltres estem arribant ja al final del programa d'avui.
La linterna de COPE Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Take off your clothes, blow up the fire,
don't be so shy, you're doncs sí, Catalunya serà la primera comunitat espanyola a reconèixer per llei el dret a disposar de les dades digitals una vegada mort el titular. El tema té miga, eh? Parlem amb el Jordi Bacaria, que és president de la secció Propietat Intel·lectual del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Jordi, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Això d'herència digital sembla molt efímer o molt... com està en el núvol, doncs, quan parlem, Jordi, d'herència digital, exactament de quin material digital estem parlant o contempla aquest projecte de llei, millor dit?
Bé, abans de res hem de dir que el món virtual, igual que el món físic, pot tenir continguts i pot tenir valor patrimonial. Clar. A la vegada poden haver relacions personals, d'oci i jurídiques. Per tant, el món virtual... també en aquest sentit s'assembla al món físic, no? Uh-huh. Llavors aquí el que es tractaria és, doncs, que després de la defunció, doncs bàsicament gira entorn de dues accions, que és cancel·lar comptes d'una persona difunta i a la vegada, doncs, realitzar actes patrimonials de patrimoni digital que pot tenir aquesta persona difunta, doncs a les xarxes, en el Google, com temes per intel·lectual, continguts, etcètera. Això sigui, més seria el nucli, el nucli del que s'està parlant.
Perquè, per exemple, jo estic pensant ara, no sé, un escriptor famós o una escriptora famosa mort, i resulta que el seu últim llibre, que tothom espera, està en el núvol, està escrit i està guardat de forma digital. Això té un valor incalculable, no?
Sí, està clar, està clar. O fotografies, reportatges fotogràfics, temes audiovisuals, efectivament, no? Uh-huh. I després relacions personals, informacions que nosaltres estem vius, creiem oportú difondre, i després de la nostra mort, tal vegada, no?
Podem nomenar un encarregat, aquest projecte de llei català permet nomenar un encarregat de gestionar aquesta herència digital, Jordi?
Sí, sempre que n'hi hagi un hereu es pot designar, o sigui, part de persona designada que es pot inscriure al registre de voluntats digitals de manera doncs, que sigui la persona encarregada de complir amb aquestes voluntats digitals, cancel·lar comptes, actuar en actes patrimonials, realitzar contractes, protegir els continguts, si no hi ha hereu. Si no hi ha hereu, l'hereu pot cobrir lògicament aquesta, aquest tipus d'actuacions, tant si es diu com si no es diu, o si no es pot designar una persona a inscriure en el registre de voluntats digitals. Valgui dir que això serà molt barat, perquè pot haver una taxa al registre i res més, no tens que veure un testament.
Molt bé. El registre de les últimes voluntats digitals està per crear?
La llei diu que s'explicarà per reglament. Es crea, però el seu funcionament, hi haurà un reglament que desplegarà la llei i que explicarà tot el funcionament d'aquest registre, òbviament.
En cas de no fer-se testament digital, llavors, què s'aplicarien? Les lleis del testament habitual?
Sí, l'hereu definitiva, l'hereu és una persona que se subroga, és a dir, que adopta els drets i obligacions del difunt, no? I per tant, doncs, aquest també és un tema personalíssim. També pot actuar per compte del difunt en el món virtual. També pot ser igualment, tant si es diu com si no es diu en el testament.
Molt bé. L'hereu digital podrà comunicar la defunció del titular i demanar la cancel·lació o eliminació dels continguts?
Sí, efectivament. És, efectivament. Primer punt, comunicar. Segon punt, també cancel·lar. Podrà fer-ho. També podrà fer-ho.
Molt bé. Tenim antecedents d'herències digitals a Europa? O no existeixen, de moment?
Se n'ha parlat, jo no coneixo cap normativa específica.
Sí.
Tenim en compte que com aquestes tampoc en el fons no inventa, sinó que sistematitza, categoritza, fixa les situacions, perquè, clar, avui dia un hereu pot actuar ja per... pot actuar com un hereu i pot fer el que cregui convenient amb les seves drets i obligacions que ha heredat. Per tant, bé, és interessant en aquest sentit, no? Sistematització, categorització, fixació dels conceptes, però ara mateix ja es podria fer.
Molt bé. Jordi, per acabar, les grans empreses de la xarxa, no estem pensant tots en Google o en Facebook, sí, òbviament estaran obligades, no?, a col·laborar, no?, per llei.
És un tema, clar, és un tema, jo espero que quan aquesta llei estigui en deuda pública i s'obri un període que es pugui, doncs, parlar amb aquestes grans empreses virtuals, no?, que ho entenguin. Algunes tenen ja un procediment de cancel·lació.
Sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, o inclús algun temps, sembla recordar que a Facebook pots traspassar el teu patrimoni digital a Facebook a una altra persona de Facebook, amiga teva. Però clar, s'han de posar les piles i han d'alguna manera entendre una norma que no és una modificació del Codi Civil, és a dir, no és una norma tecnològica, és una modificació del Codi Civil català.
Molt bé, molt bé. Jordi, gràcies. Estem parlant d'una proposició de llei. Quan estigui aprovada i quan podem gaudir tots els catalans d'ella, haurem de continuar parlant. Moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, Jordi Becaria, president de la secció Propietat Intel·lectual del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa de 1917. Ediciones Palabra, edita por primera vez en español Atrapados en la Revolución Rusa, de la prestigiosa historiadora Helen Rapaport. Una magnífica crónica con el testimonio de extranjeros que vivieron el estallido en primera persona. Ya a la venta en librerías y en palabra.es. ¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Si em permeteu una pregunta molt directa. Sou o no sou, som o no som racistes? Sort Racisme ha fet una campanya a través de gravacions, a través d'enquestes, a través de preguntes, que demostra les reaccions de les persones davant d'aquestes preguntes relacionades amb el racisme, amb la discriminació racial, millor dit. És un tema molt interessant, Montse.
Bueno, doncs en parlem amb la José Peñín, que és la responsable de comunicació de Sort Racisme. José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, t'haig de dir una cosa. Jo en primera persona he vist aquests vídeos. Em fa vergonya, t'ho dic de veritat, eh? Que hi hagi gent així pel món.
Bé, a nosaltres més que vergonya ens preocupa. Ens preocupa perquè realment això, el que hem recollit amb aquesta acció de càmera oculta és només un tastet al que ens trobem cada dia, no? Uh-huh. Nosaltres, bueno, des de l'entitat i les restes entitats de l'Estat tenim serveis per atendre i rebre les persones que han patit racisme, des d'on fem les denúncies i fem el suport, i la veritat és que ens trobem situacions molt, molt greus, que de vegades costa d'explicar, no? La gent quan li expliques, no, és que passen aquestes situacions com que no s'ho creuen.
Clar.
I per això vam decidir sortir al carrer per mostrar-ho i per veure, bueno, amb una situació fictícia, però com la gent reacciona de certes maneres. No?
Això va ser 40 persones anònimes en 23 escenes per fer aquesta situació de referència, no? I van intervenir actrius.
Exacte. Nosaltres el que vam generar va ser una situació fictícia, o sigui, vam fer veure que érem un negoci i que organitzàvem un sorteig i vam muntar una paradeta al carrer amb una actriu que feia d'hostessa i sí, que convidava a la gent a participar-hi. Mentre les persones estaven allà omplint la seva butlleta, arribava una altra actriu i és quan començava aquesta situació discriminatòria. Aquesta actriu que portava vel demanava participar-hi i l'altra no li deixava i començava a utilitzar els arguments que més s'utilitzen, no? Per discriminar-la, pues no, perquè això és per la gent d'aquí, perquè és per la gent normal, etcètera, etcètera, i per veure l'altra persona que estava allà com reaccionava. O sigui, l'objectiu era, més que denunciar les situacions racistes, sinó veure com reacciona la gent davant d'una situació racista, si es calla, si dona suport a la discriminació o si dona suport a la persona que està sent discriminada i bueno, com es posiciona.
José, s'ha de dir que a pesar que existeix un grup molt important de persones amb actituds obertament discriminatòries, també és cert que convivim amb una majoria que ha mostrat el seu rebuig a aquest tipus d'actituds.
Sí, realment el que volíem mostrar amb el vídeo també al final era una situació, bueno, una mica esperançadora, no? Com dir, sí que és veritat que hi van haver moltes més situacions racistes que no vam incloure en el vídeo, però també perquè no volíem que fos tan dur, sinó que al final la sensació fos més esperançadora i més d'encoratjar la gent de dir, és que molt poquet, només posicionant, només contestant o responent a allò que estàs veient, ja fas molt, no? No. I és el missatge que davant del racisme que no ens podem callar, perquè si no el nostre silenci també pot ser còmplice, no?
El fet de que hi ha, per exemple, la sala cinesa de cinema prèvia a la pel·lícula, en aquest cas jo la vaig veure abans de Fences, del Denzel Washington, el fet de que surti això en un cinema on hi ha tanta gent, imagino que és superimportant, no? Perquè es faci visible aquest missatge, i a més en diferents idiomes.
Sí, exacte. Per nosaltres era molt important arribar a un públic on normalment no arribem. També era l'objectiu de fer això. O sigui, tant el vídeo que ens passa a Cinesa com el vídeo a les xarxes socials, que s'està viralitzant molt, ens està permetent arribar a un públic que no acostumem a impactar. Perquè pensant que és això, és una cosa, el racisme és un fet que ens afecta a tots i que tots hi tenem i tenim un paper important, i si sempre arribem a sensibilitzar és com que sempre ens parlem entre nosaltres. El fet de poder posar-ho en el cinema, a la tele, o que es faci viral, ens està permetent que altres persones ho vegin i que, si més no, reflexionin de realment ells o elles què haguessin fet. No? Uh-huh. I només aquest punt de reflexionar i d'obrir debat ja és molt, ja és un gran què.
S'aniran llançant, José, més productes al llarg de l'any amb més campanyes amb l'objectiu d'apel·lar a aquesta responsabilitat directa a la ciutadania, no?, en la lluita contra aquesta lacra social.
Exacte. L'objectiu de la campanya és, sota l'etiqueta o el hashtag de és racisme a la resta de l'Estat i això és racisme a Catalunya, el que intentem és visibilitzar, per una banda, les situacions racistes que ens trobem generalment, sobretot aquelles que semblen com més quotidianes, com més banals,
sí,
però que afecten molt, i ho hem vist en el vídeo, no?, com pot afectar a la vida d'una persona, i per l'altra sempre amb un missatge aquest, de davant del racisme que no ens quedem callats i com hi podem actuar. O sigui, és una mica en aquest sentit de veure que bueno, que tots tenim un paper important i que no ens podem quedar quiets davant de situacions que estan afectant els nostres veïns i veïnes, a les nostres persones, o si més no, a la resta de la societat.
Mira que hi ha molta gent, abans ho comentàvem a la redacció, que si tu preguntes, tu ets racista, la majoria de gent, o el 99%, diu que no.
Exacte. Per això era el tema també, bueno, la decisió de fer una càmera oculta. Pensàvem que era, tot i la dificultat de fer-ho, perquè ha estat un projecte bastant complicat, però és l'única manera, pensem, de posar un mirall realment davant de la societat. O sigui, tothom, la majoria, són molt, molt políticament correctes quan ens fan una enquesta o quan parlem amb segons qui. Però és en el teu cercle social més íntim o en la teva soledat on realment manifestes el que sents, no? I quan no saps que t'estan gravant, quan no saps que això tindrà una repercussió, doncs potser més quan actues com realment ho sents. I això ens demostra, doncs, que la realitat és diferent al que ens diuen les enquestes.
Tant que sí. Doncs jo convido a la gent que miri aquests vídeos, si us fica a la pàgina de Surracisme ho veureu, i la veritat, és al·lucinant, però és la pura realitat del
Exacte.
Que estem vivint. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, com sempre, la gent de Surracisme. Cada cop que els truquem, allà estan per respondre les nostres preguntes, cosa que li agraïm. José Peñim, responsable de comunicació de Surracisme, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A 52 minuts Herrera en COPE Catalunya Andorra, apurant els últims minuts per a saludar una bona amiga. Enric, com estàs? Noelia, buenos días.
Buenos
días. Buenos días, gracias. Noelia. En Masical y la cal, si queremos eliminarla, debemos tener en casa Masical, ¿no?
Sí, en nuestra casa, negocio, para disfrutar de una mejor calidad de agua para todo, Pepe, beber, limpiar, cocinar y para el aseo personal con Masical. Vamos a reducir también y evitar averías en los electrodomésticos, griferías y sanitarios.
¿Qué nos cuesta en estos momentos Masical?
Bueno, cuesta muy poquito, es una pequeña inversión que vamos a amortizar desde el primer momento que lo coloque sin obras el propio usuario. No hace falta instalación, se abraza la tubería general, pues igual que nos ponemos una pulsera en la muñeca, pues donde tiene usted su contador del agua, la llave de paso, y una vez colocado no necesita mantenimiento y no consume nada. Hay paraguas de dureza media o Masical Premium para aguas altamente duras, cuesta 99 euros, pero si lo pide ahora en la casa Masical, 902 107 109, 2:52, se aprovecha durante la próxima hora de la promo que incluye, Pepe,
venga,
dos Masical al precio de uno, 99 euros, y de regalo un economizador de combustible para que ahorre hasta un 15% de combustible en su coche o caldera también.
Muy bien.
Las dos envío gratis, oyentes COPE, durante la próxima hora.
Solo en el 902-107-109 o en masical.es. Gracias, Noelia.
Buen día, chao.
Adiós. Y del agua tratada con Masical vamos a hacer un viaje maravilloso. Nos vamos a Poitiers, nos vamos a Francia. Futuroscope.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no.
Bueno, ya sabéis que en este programa nos encanta compartir buenas experiencias, buenas aventuras. Y si hablamos de todo ello, me viene a la cabeza, obviamente, Futuroscope. Ya sabéis que en este programa somos grandes amigos de las experiencias, y sobre todo de aquellas apasionantes, que después explicas a tu familia, a tus amigos, y dices, tenéis que ir y comprobarlo. Estamos hablando de Futuroscope. Hace ya algunos años que nos acompañan, pero yo no sabía que cumplen 30 años y además lo hacen con más fuerza y con más ganas que nunca. Hoy tenemos con nosotros para hablar de esos 30 años a la directora de marketing de este parque de Futuroscope, que es Laure Mousseron. Bonjour.
Bonjour.
¿Cómo se va?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Bienvenida.
Gracias.
Hoy con Laure Mousseron vamos a hablar sobre esos 30 años, de cómo lo está viviendo el parque, y vamos a intentar, de saber exactamente qué nos dicen con Araceli Herrera. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que Araceli es miembro también de todo el staff de la gente que trabajáis en Futuroscope y que hoy nos vas a hacer de traductora, ¿no? Para que escuchemos muy bien lo que nos dice Laure Mousseron. Laure, son 30 años. ¿Ha cambiado mucho el parque desde los inicios hasta la actualidad?
El parque ha cambiado mucho, efectivamente, porque desde que se construyó en 1987 hasta la actualidad ha evolucionado y ha ido cambiando mucho.
Uh-huh. Háblanos un poco, ¿qué es lo que encontramos en Futuroscope? Es posible que sea la primera vez que algún oyente escuche hablar de Futuroscope. Haznos una fotografía visual.
Una fotografía visual, sí. Es un parque que es fun, festivo y familiar.
Ajá.
Con algunos futurístico atracciones.
Sí.
Y un beau parc.
Estamos hablando de un parque donde vamos a volar y vamos a dejar ir la imaginación, porque estamos hablando de imagen.
Sí. La gran particularidad de Futuroscope es que siempre se ha basado en la imagen y
las sensaciones y las emociones con los imágenes, pero con dinámico,
con los asientos que se mueven,
y con la nueva atracción, el viaje extraordinario, con una plataforma extraordinario.
Bueno, ahora vamos a hablar de ese viaje extraordinario, que es esa única atracción. Es única en Europa, de la cual vamos a hablar. Pero te voy a preguntar, ¿cuál es el perfil de personas que van al parque de Futuroscope? Estamos hablando de gente adultos, de niños, de familias.
Muy familiar.
Es muy familiar y estamos hablando de turistas. Va gente nacional, mucho francés, va mucha gente de Europa.
Mucho francés, 90%.
El 90%.
90% de francés y 10% de extranjeros. Los españoles son el primero nacionalidad para Futuroscope. Y después son más familiar, 70% de familia. Y por los españoles es 75% de familia.
Ah, muy bien. Sí. Con este tipo de actividades que realices en el parque, porque además puedes estar en el parque todo el día sin tener que salir. Hay actividades, además hay zonas de restauración. Puedes estar desde que abre hasta que se cierra.
Sí, en verano, por ejemplo, en verano estamos abiertos desde las 10 de la mañana, pues hasta que cierra el parque, cuando acaba el espectáculo nocturno.
Sí.
Y efectivamente puedes quedarte todo el día hasta el espectáculo nocturno incluido.
El espectáculo nocturno, que yo recuerdo, era fantástico.
Sí, con el Cirque du Soleil.
Era precioso. Y además estamos hablando de gente con Cirque du Soleil, no es cualquier circo.
Sí, el Circo del Sol ha creado algo realmente específico para Futuroscope. Pensando en Futuroscope, hay un artista, pero realmente no es un espectáculo de acrobacias ni de circo.
Entiendo.
Es un espectáculo con fuegos, con láser, música, proyección,
proyección
con agua y mucho...
Muchas cosas. Magia.
Hay que verlo, Log. Vamos a hablar de ese viaje extraordinario, que estamos hablando de una única atracción en Europa. Es una nueva atracción. ¿Qué es lo que se propone a los visitantes con esta atracción?
Un extraordinario viaje.
Sí.
Futuroscope imagina un viaje con alguna con Jules Verne,
sí.
Sí.
La vuelta al mundo en 80 días.
Sí. So, en Futuroscope es la vuelta al mundo en 4 minutos.
¿En 4?
Sí, sí. Pero,
qué fácil, ¿no?
Sí.
4 minutos. Has dado la vuelta.
Con Egipto, Dubái, Himalaya, USA,
¿sí?
USA. Pero en 4 minutos, pero con una plataforma. Sobre la plataforma que a plat.
Sí.
La gente se sienta en la plataforma que está realmente a ras de suelo.
Sí.
Y se pone en el cinturón de seguridad como en un avión.
Uh-huh.
Y la plataforma se redresa.
Muy bien. Claro, todo con efectos, como todo lo que hacéis en Futuroscope. Fantástico. ¿Sí? Laure Mossegon, directora de marketing de este parque Futuroscope, muchísimas gracias por haber venido. Espero verte pronto. Nos veremos en Futuroscope.
Sí.
Y... seré la 2 millones, ¿eh?
Sí, sí.
Monse, c'est moi, 2 millones. Gracias, enhorabuena. Y gracias también a Araceli Herrera por haber venido y hacernos esta traducción con Laure. Por muchos años.
Gracias, gracias a vosotros.
Felicidades.
A una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
François Fillon anuncia que ha sido citado por el juez de instrucción que lleva el caso de los empleos ficticios de su mujer para ser imputado. A pesar de ello, mantiene su candidatura a las presidenciales. Estamos ya en París, corresponsal Asunción Serena.
Sí, François Fillon va a ser candidato de los republicanos a la presidencia de la República. Él mismo ha anunciado que ha sido convocado por los jueces de instrucción para ser inculpado en el afer de supuestos empleos ficticios de su familia, pero al contrario de lo que se había rumoreado esta mañana, no abandona la carrera a la presidencia.
Je ne céderai pas.
No cederé, no me entregaré, no me retiraré, iré hasta el final porque más allá de mi persona, lo que se está retando es a la democracia. Según Fillon, el hecho de ser convocado para su inculpación 2 días antes del cierre del plazo de presentación de candidaturas a las presidenciales es una forma de asesinato político.
El Parlamento catalán cita a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al jefe de gabinete del presidente del gobierno, a Jorge Moragas, para que expliquen en la Cámara Autonómica la llamada Operación Cataluña. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento pide la comparecencia de ambos políticos para que den explicaciones sobre la llamada Operación Cataluña. Esta operación los partidos independentistas la describen como presunta guerra sucia del Estado contra cargos soberanistas. A la iniciativa política presentada por Junts pel Sí se ha aprobado con los votos de este grupo, de la CUP y del PSC. Solo el Partido Popular ha votado en contra. También se ha aprobado la comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría en lo que se denomina Operación Precinto. Utilizar, según Junts pel Sí, medidas coercitivas para cerrar colegios y frenar el referéndum prometido por Puigdemont.
Y a punto de terminar la última jornada del juicio por el 9N en el Supremo, la Fiscalía mantiene la petición de 9 años de inhabilitación para Francesc Homs. Por su parte, su defensa dice que se ha judicializado una cuestión que era política. Vamos ya hasta el Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Pues Francesc Homs está utilizando el derecho a la última palabra. Dice que si poner las urnas es un pulso al Estado de Derecho, como ha dicho el fiscal, no quiere pertenecer a este Estado. Lo escuchamos.
Que si poner las urnas, que si organizar un proceso participativo es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado. Supongo que lo entienden. Evidentemente añado que no puedo comprender, y les pido en ese sentido justicia, porque a igual actuación, igual trato, por un principio conocido por todos y compartido por todos, de igualdad ante la ley.
Dice Homs que sabemos que no hay democracia sin ley, pero que en Cataluña ha habido ley sin democracia y que en el Estado español se han decretado leyes sin democracia.
El gobierno confirma que ya han comenzado las entrevistas a 200 acusados por violencia machista para revisar los protocolos. Además, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado en el Congreso que ya se han enviado los primeros mensajes de texto para avisar a las víctimas cuando su agresor sale de la cárcel.
Ya se está informando a través de un mensaje al móvil, tanto a las mujeres víctimas de violencia de género, como a los agentes que están encargados específicamente de su custodia, de la concesión de permisos penitenciarios a sus agresores. Comunicación que se hace en tiempo real y de forma automatizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo José Luis?
Muy bien. Hoy creo que en El Espejo nos vais a hablar, me han dicho, del médico del 600.
Una de las formas como se le conocía.
Sí, sí, porque utilizó su coche en más de una ocasión para llevar a los niños al hospital. Bueno, creo que este hombre no solo ejercía, y además muy bien, su profesión, sino que iba un poquito más allá en su entrega, ¿verdad?
Pues mira, decía uno de mis maestros, un santo es un hombre, en toda la extensión y profundidad de la palabra. Y Pedro Herrero Rubio, un pediatra alicantino, casado y comprometido con la sociedad de su época, pues fue eso, un hombre hombre al que la fe le hizo vivir todo hasta el fondo. Nació en Alicante en 1904, se especializó en pediatría y se entregó con abnegación a los niños enfermos. Por cierto, en 1937, durante la persecución religiosa, fue detenido, pero lo liberaron a petición de una comisión de mujeres y obreros que adujeron su generosa entrega a los más pobres. Y es que con frecuencia andaba por los barrios para atender a los niños enfermos, dejaba donativos de incógnito y compaginaba su ejercicio de la medicina con un auténtico acompañamiento espiritual a las familias. La Santa Sede acaba de proclamar que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Lo contamos en un ratito.
Hay media, será momento para El Espejo aquí en El Mediodía, y me da, José Luis, que vas a tener que volver a cantar El Hombre del 600 en su honor. Vete preparando, vete
entonando. Si hace falta por este caso.
Gracias, restan José Luis. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez, José Luis, ¿qué tal?
Tenemos esta noche nada menos que el liderato en juego con los partidos del Real Madrid y del Barça.
El Real Madrid, líder con un punto de ventaja sobre el Barcelona, tiene un partido menos, recibe a las 9:30 en el Bernabéu a Las Palmas, que lleva 4 derrotas consecutivas y nunca ha ganado en el Santiago Bernabéu. Y antes, a las 7:30, Barcelona Sporting, con varias dudas sobre el equipo que va a poner Luis Enrique. Noticias del Barça, COPE Barcelona. Elena Condis.
La gran novedad en la lista es Mascherano, hoy ha recibido el alta tras perderse los últimos 4 partidos. También la tiene Arda, pero Luis Enrique deja fuera al turco junto a Masip y a los lesionados Matié y Aleix Vidal. Habrá rotaciones que igual pueden afectar al tridente. Podría entrar Alcácer por Suárez. También en el centro del campo, en principio, descansará Andrés Iniesta.
Hay 3 partidos más, 7:30 Osasuna Villarreal y a las 9:30 Celta Español y Granada Alavés. Y Fórmula 1, a ver qué tal le ha ido a Fernando Alonso en su segundo día con el coche Montmeló Carlos Miquel.
Acaba de producirse ya el parón para comer a la 1:00 p.m. Y de momento Alonso está rodando, pero muy despacio, por miedo a las averías de ese motor que vibra demasiado y que está dando muchos problemas, tal y como adelantamos ayer en el partidazo de COPE. Alonso es octavo a 4,1 segundos de la cabeza y solo ha dado 28 vueltas. El más rápido, batiendo el récord de la pista, Valtteri Bottas con Mercedes, 1:19.705, por delante de Daniel Ricciardo con Red Bull.
Recuerdo, el fútbol lo cuenta, el tiempo de juego a las 7:00 p.m.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:06, así que ahora todavía queda mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb l'actualitat, amb les notícies, amb els esports, comença, arranca, s'inicia el migdia fins a les 3 de la tarda, ara en català des de Barcelona i a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. El senyor Losada segurament tindrà preparada la informació meteorològica que podria indicar que... Hola, Carles, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda de nou.
Que de moment tot continua igual.
No hi ha canvis, com abans, un dia marcat per l'alternança de núvols i clarianes, temperatures força agradables, més sol en molts llocs de Catalunya que no pas núvols, i com deia, temperatures quasi de primavera, tot i que encara queda unes quantes setmanes, estem ja al mes de la primavera, al mes de març, però, en fi, encara triarà una mica una, 14 graus a Tarragona i Barcelona, 13 a Girona, 11 a Lleida i 8 graus a Andorra la Vella. No hi ha incidències del transport públic a la xarxa viària, fluïdes a hores d'ara.
Gràcies, Carles, que vagi bé. Una notícia, només una, va. Una de les que explicareu a partir de les 2:20 minuts.
Continuem els jutjats.
Millet.
Millet, Homs...
Mare
és meva. És una setmana de jutjats, Vull dir, farem el estat de la justícia, ha començat els preliminars del judici del cas Palau, amb Fèlix Millet i Jordi Montull, i Gemma Montull també al banqueta dels acusats, tot i que no declararan fins la setmana que ve, fins dimecres. Dimecres i dijous, i també estarem a Madrid, comença aquest judici del cas Palau, s'acaba el judici al Suprem contra el que va ser conseller de la presidència, Francesc Homs, per al tema del 9-N, per no acatar sentències del Tribunal Constitucional, avui queda vist per sentència.
Gràcies, Carles, que vagi Vinga, molt bé, ara. 2:20 minutets, no oblideu, informatiu migdia de 2:20 fins a les 3. I ara, tenim aquí amb nosaltres Albert Díez.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres? Bona tarda novament.
Bona tarda.
Incidir en la jornada de Lliga d'aquesta tarda,
sí,
no?
Sí, la jornada de la tarda-nit d'avui és la número 25 a primera, la Lliga Santander, amb aquest programa doble pel Barça i per l'Espanyol. Juga el Barça primer, ho fa a partir de 8:15 del vespre, horari no habitual pel conjunt blaugrana en aquest intent d'assolir el liderat de primera. Recordeu la situació: Madrid líder, 55 punts, Barça segon amb 54, tercer Sevilla amb 52. El Barça juga abans del Real Madrid, abans a dos quarts d'una, recordareu que us he donat la convocatòria, com queda la convocatòria de Luis Enrique, la convocatòria al Barça, descartat Arda, també un dels portets, com és habitual, Massip, queden fora per lesió Mathieu i Aleix Vidal, i com ja venim explicant i ja preveiem, torna Javier Mascherano. 19:30, Barça Sporting, l'Sporting de Rubi, qui va ser tècnic assistent, sí, senyor, del conjunt blaugrana. I a dos quarts de 10, 21:30, Madrid Las Palmas, però també a dos quarts de 10, l'Espanyol, que comença aquest petit turmalet, és Celta, Villarreal, els dos fora, després Las Palmas, també Eibar, petit turmalet que porta a Vigo. M'explica el Javier de Aro, que he parlat abans amb ell per telèfon, que està plovent. No, lo siguiente.
Ah, sí?
Sí, a Galícia i a Vigo. A veure si d'aquí mitja hora més o menys podem parlar amb ell. Ha de descartar dos jugadors, Quique Sánchez Flores, la convocatòria és de 20 futbolistes, Celta Espanyol, dos quarts de 10, i també el dubte de saber com jugarà l'Espanyol, quin 11, davant d'aquest turmalet que hem denominat així, que té per davant, i després de veure Caicedo i Gerard Moreno jugant com a titulars a Cornellà Prat a l'últim partit davant Osasuna. Són els dos grans arguments de la jornada, el partit del Barça, la Lliga del Barça, el partit de l'Espanyol, l'intent d'assolir una plaça europea per part del conjunt blanquiblau.
Després, abans de les dues preguntes que teniu preparades a la redacció, en premi i alguna coseta més.
Molt bé.
Gràcies, Albert.
A vosaltres, fins ara. Bon programa.
Gràcies. Montserrat, mirem el Twitter.
Bueno, estic emocionada, mira, i és la millor notícia de la preprimavera, perquè Orlando Bloom i Katy Perry han posat fi al seu any d'amor.
Vaya.
O sea, que Orlando sigue estando libre. A mi m'agrada molt Orlando Bloom, que és un actor que segurament molta gent lo conoce por El Señor de los Anillos, i després por Los Piratas del Caribe, que sale guapísimo. Bueno, ¿qué voy a decir de Orlando Bloom? Que es, bueno,
que
es el candidato...
Que no sea público y notorio.
Exacto, bueno, pues ho ha deixat amb la Katy Perry, ho dic perquè los, si os guste Katy Perry, que sapigueu que la cantante también está libre. Después de este momento de prensa de El Corazón, tenemos que hablar, de que comencem la Quaresma. Avui és dimecres de cendra, molts llocs el entierro de la sardina, la sardinada típica, i ja comencem de cara a la Setmana Santa. S'està parlant del mes de marzo, que hoy comienza, també s'està parlant de l'Sporting de Gijón, i es parla també del YouTube, que atenció, inaugura un canal de televisió, youtubetelevisión.es, que serà una televisió, t'has de subscriure, i es veu que està en fire, que la gent tenia ganes de que YouTube tingués una televisió particular. El tema del Palau i, com no, també de les Illes Balears, que avui celebren el seu dia. Moltes felicitats.
I et recordo ràpidament que si vols enviar-nos missatges de veu, d'àudio, has de marcar el 678-09-4816. I avui preguntem, és dimecres de cendra, i quins records tens de la teva infantesa, allò de l'enterrament de la sardina? 678-09-4816.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you have said things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old.
Bueno, es el momento de hablar ahora con el doctor Pierre Nicolau. Él es el director de la clínica Doctor Nicolau, que está en Figueras, pero también tenemos que recordar que visita en la clínica Diagonal de Barcelona, en Girona también, en la clínica Oniar, en Palafrugell, en Rosas y en Torroella de Montgrí. Y yo no sé por qué, doctor Pierre, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Pepe Collado me ha dicho, Monsio, tienes que hablar tú porque hablan de la celulitis. Digo, pero si es que la celulitis no es solo cosa de mujeres, ¿verdad, doctor?
No, la celulitis es esencialmente un problema de las mujeres, porque viene de las hormonas.
Uh-huh.
Es la razón por la cual no hay celulitis en los hombres, o es muy, muy raro.
Uh-huh. Entonces, ¿la celulitis qué es realmente? ¿Y cuáles son esas causas de la aparición?
La celulitis viene de una acumulación de agua, de sebum, en los tejidos de la piel, dentro de la piel, de las capas de la piel, pero dentro de los tejidos debajo, en la grasa. Y hay compartimientos en la piel y se hinchan con una acumulación de agua, de líquidos.
Uh-huh.
Y entonces va a cambiar el aspecto de la piel. Y lo que importante de saber es que hay tres niveles que van a venir poco a poco en el tiempo, que cambia. Uh-huh. ¿Eh? El primer es el edema local, muy simple. Se ve cuando el pellizcar de la piel, sí, o cuando contraemos la musculatura, ¿eh? Eso es la piel de naranja.
Ese es el nivel 1.
Sí, si no se trata, hay un segundo nivel, una celulitis adiposa. Para reactar hay una acumulación de grasa subcutánea, ¿eh?, debajo de la piel. Y si no se trata, poco a poco esta grasa está reemplazada por fibrosis, ¿eh?, como tejidos cicatriciales. Uh-huh. Hay una desaparecida de las células de grasa, pero el volumen no cambia y este es imposible de tratar. Entonces es el más importante. Uh-huh. de los problemas, porque la origen de esta acumulación de fluidos es que hay un problema de absorción del líquido que baña las células en todos los tejidos. Uh-huh. Y si hay un problema de drenaje linfático, se hace un edema, una acumulación de los fluidos que no se pueden quitar. Y entonces, poco a poco, hay acumulación de fluidos que van a aumentar la presión local. Esta presión va a aumentar y prevenir el drenaje linfático, sí, que vas a aumentar el edema, etcétera, etcétera. Es un círculo vicioso y entonces se puede decir que la celulitis crea y provoca más celulitis.
Doctor, ¿las zonas más frecuentes siguen siendo las cartucheras o dónde se produce esa celulitis?
Sí, se puede entender fácilmente, porque si viene de un problema de drenaje linfático, vamos a verla en las zonas donde hay más problemas venosos o de drenaje. Entonces son los muslos, glúteos, piernas, caderas, y entonces son las zonas donde hay que tratar. La celulitis es diferente, ¿eh?, de la grasa localizada, es diferente del volumen de las cartucheras o del abdomen debajo del ombligo, por ejemplo, que es una acumulación solo de grasa profunda, ¿eh? La celulitis es una cosa superficial.
Uh-huh. ¿Qué se puede hacer en el día a día para ganarle la partida a esa piel de naranja?
Hay que recuperar el drenaje linfático. La causa, en la mayoría de los casos, viene de un problema de drenaje venoso superficial. Entonces, hay que acelerar y aumentar este drenaje, que a causas hormonales en las mujeres, y también hay cosas que son genéticas. Entonces, lo que hay que hacer es consultar con un flebólogo, que va a decir si hay un problema o no al nivel del drenaje, sí, y tratar las venas, pero también hacer deporte o ejercicio físico para que los músculos hacen como una bomba que va a aspirar los líquidos, caminar, nadar, que son cosas suaves. También hay que evitar de ser de pie para largas duraciones y poner medias de contención, de compresión, sí, para favorecer la circulación.
Uh-huh. Doctor, le quería yo preguntar, ¿las operaciones son dolorosas? ¿Cuánto se tarda uno en recuperar después de ese tipo de intervención?
Alors, la cirugía no está indicada en el primero nivel o el tercero nivel, solo al nivel segundo. Cuando hay una acumulación de grasa, se puede atentar de disminuir esta cantidad de grasa con una liposucción. Es mejor que de utilizar otras técnicas en este caso, porque el traumatismo de la liposucción va a aumentar el drenaje local, más que con criolipólisis o con lipólisis química, que, uh-huh, es destruir las células de grasa. Es una liposucción simple, pero como es superficial, hay que añadir tratamientos de drenajes y de masajes locales antes y después de la liposucción. Pero es solo en los casos de celulitis con grasa, ¿eh? No por la piel de naranja sola o tampoco por la fibrosis, porque en este caso el volumen volumen no se puede quitar, es como una cicatriz profunda.
Entiendo. Doctor, lo mejor es que las personas que quieran tener más información, que quieran saber exactamente cuál es la técnica que usted utiliza y tener más información, lo mejor es llamar a la clínica del doctor Nicolau al teléfono 972-511-982, 972-511-982, ¿sí?
Una cosa importante es de entender que es un tratamiento que necesita de mezclar los tratamientos, ¿eh? Hay que hacer drenajes, masajes, también con el frío o el calor. Uh-huh. Y ahora tenemos una nueva máquina que hace todos estos puntos con una sola máquina y que ayuda muchísimo por este tratamiento que debe ser por toda la vida. Uh-huh. Una chica de 18 años que empieza a tener piel de naranja debe saber que si no quiere tener el problema final, hay que prevenir y tratar toda la vida.
Bueno, que sepáis que el doctor también visita la clínica Diagonal de Barcelona, en Girona la clínica Oñar, en Palafrugell, en Rosas y en Torroella de Montgrí, o sea que lo tenéis fácil para poneros en contacto con el doctor Pierre Nicolau al teléfono 972-511-982. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Adiós. ¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los sismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos en COPE Catalunya y Andorra. Llegaron los minutos naturales, unos minutos que deben pasar, pasan por Mundo Natural, por los productos de Mundo Natural. Saludamos a su director de comunicación, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Quién dijo que no existe un producto natural para aplicarlo en nuestros ojos? Existe y se llama Vision Plus, ¿no?
Exactamente. Nuestros ojos envejecen según van pasando los años. Lo que pasa es que la sintomatología que acompañan las enfermedades degenerativas ocular no son muy aparatosas. Por eso muchas veces cuando se diagnostican ya están en una fase muy avanzada, están en fases irreversibles y esto es una gran complicación para la vista. Hoy en día permanecemos mucho tiempo delante de los ordenadores. Exacto. Ya incluso hasta la Organización Mundial de la Salud está llamando la atención porque los niños permanecen muchas horas delante de estos equipos electrónicos. Nos estamos acostumbrando a ver más de cerca. Esto cambia la configuración de nuestro globo ocular y aparecen muchas patologías asociadas al acelerado envejecimiento de la vista. Por eso es muy importante saber que existen suplementos nutricionales que podemos utilizarlos enfocado para retrasar el envejecimiento de nuestros ojos. Recomendamos Vision Plus. Vision Plus de Mundo Natural es un suplemento que nos va a aportar los carotenoides fundamentales que tienen la función de hacer un papel antioxidante muy potente en todo lo que es el tejido ocular. Uh-huh. Y sobre todo el cristalino. El cristalino, cuando se opacifica, se forman las cataratas. Uh-huh. Dejamos de ver poco a poco. Sí, sí. Pues Vision Plus va limpiando el cristalino para evitar su opacificidad. También mejora la microcirculación, aportando los nutrientes y eliminando esos materiales de desecho, producto del metabolismo. Importante, aportar proantocianidinas que engrosan el pigmento de la mácula para evitar su degeneración. Y en este sentido, pues es un proceso que también es crónico, irreversible. Y además, tenemos que un buen producto para la vista tiene que garantizar que mejora la bioquímica ocular. ¿Cómo traducimos esto a la práctica? Sí. Pues las personas que sufren deslumbramiento de noche cuando conducen, pues esas personas su bioquímica ocular es más lenta. Necesitan vitamina A, necesitan zinc. Y aquí un producto como Vision Plus nos aporta todos estos nutrientes. Por lo tanto, con una cápsula al día estamos aportando los nutrientes en una alta concentración y purificado para lograr ese efecto antienvejecimiento de nuestros ojos y garantizar una buena visión. Ojos, que nuestra vista nos comunica el 70% de las acciones que realizamos al día, nuestro interior con el exterior. Por eso es muy importante tratar la vista y para eso está Vision Plus de Mundo Natural.
Muy bien. Dos apuntes para acabar, Adrián. Primero, sin contraindicaciones. Estamos hablando de un producto natural.
Totalmente natural y no tiene contraindicación con ningún tratamiento químico natural u hormonal que estemos realizando.
Y segundo y última, ¿a partir de qué edad se debe o puede usarse?
Lo podemos a partir de los 12 años aproximadamente, cuando empiecen esos problemas en la vista.
Bueno, y los productos de Mundo Natural en la parafarmacia del Corte Inglés, en herbolarios, en farmacias, en parafarmacias.
Exactamente, o si no, visiten la web parafarmaciamundonatural.es.
Adrián, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, adiós.
Bueno, pues mucha información. Yo ja he cogido un folio collado per anar-me apuntant als telèfons, perquè els tinc allà a la nevera posats.
Productes naturals.
Home, que no faci,
estètica. I Pajarito.
I Pajarito, que és el del programa, que es diu Arturito, i que avui, com és... Hi ha molta gent que encara dirà, no ho sabia, avui és l'enterro de la sardina, eh?
Sí, senyora.
O sigui, encara esteu a temps d'anar al mercat, de comprar una sardina, un arenque. A mi m'encanten los arenques.
I en lloc d'enterrar la terra, te la menges.
Te la menges.
Un enterrament gastronòmic.
Compres dos, i uno para los gatos i otro para ti.
Que bones les sardines de la costa. Que bones que estan.
Sí. Bueno, doncs si ens voleu explicar com és la vostra història con la sardina, de quan éreu petits, que anàvem al col·le o no l'enterràveu mai o ploràveu molt i al final no l'enterràveu, doncs ens envieu un àudio de veu. Un àudio és òbvia que és de veu, està clar, perquè és un àudio, no deixa de ser la veu. Al WhatsApp del programa 678-09-4816 678-09-4816. ¿Cómo vivíais el entierro de la sardina? ¿Le poníais nombre? ¿La disfrazabais de hawaiana? ¿O qué es lo que hacíais? Pues nos enviáis un audio y nos lo contáis.
Y ahora una recomendación cultural. Ya sabeu que aquesta casa Cope Catalunya Andorra y el Gran Teatre del Liceu van de la maneta. Sempre estem amb el Liceu. Ara us volem recordar i recomanar que aquest dijous, demà, que serà 2 de març, podeu comprar tant a les taquilles del Liceu com marcant el 93-485-9900, doncs la tornada d'un clàssic de Goethe. Fa 25 anys que Goethe no es representa al Liceu. Una de les obres de Goethe, que es diu Wetzlar. Wetzlar, representació després de 25 anys, torna al Gran Teatre del Liceu. Un clàssic que us recomanem. Entrades, taquilles del Liceu, representació 2 de març, o marcant el 93-485-9900.
Bueno, no marxeu perquè parlem de fibra i de façanes.
Cables!
No cal tants cables, eh?
Cables.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
Has perdut els teus estalvis al contractar un producte bancari del risc? Si tens bons convertibles del Popular, hipoteques multidivisa, clàusules sol, IRPH o algun de similar, truca a Apredet. Amb un 97% d'èxit, Apredet és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els seus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93-281-1140. Apredet guanya, tu guanyes.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas queremos ayudarte desde el programa Feina Amcor, un servicio que te acompañará en la búsqueda de empleo. Llámanos al teléfono 93 117 08 11 o escríbenos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar la esperanza es posible. Feina Amcor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto.
No, no, es bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la copa
gol,
de eso.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor. Sí,
T4.
Sí, igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Están asustados. Están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos
de lunes
días.
A viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins a les 3 de la tarda, migdia en català des de Barcelona, fins a les 2:15 ara mateix. Jo no sé si sou persones que us fixeu en les coses, la Montse i jo molt, moltíssim. Sí. Som molt, molt fixadors. I últimament, no últimament, ja fa anyets, les façanes de moltes ciutats estan plenes de cables, i més cables, i més cables. Per què? Per què serveixen aquests cables? És legal això? Què passa amb això? Doncs ara d'això parlarem. També avui és dimecres, per tant tenim l'Alberto Fernández Díaz, que ens explica moltes històries que no publica ningú ni explica ningú de l'Ajuntament de Barcelona, i la Marta González Peláez, que ja la veig per aquí, que avui farà de primera dama, ens explicarà si les primeres dames són florers o són alguna cosa més que florers. Jo crec que sí, que algunes primeres dames ho són. Migdia COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. She's got a ticket to ride.
Aquí seguim, a COPE Catalunya i Andorra. Segurament, si tu ets una persona que vas caminant pel carrer i t'hi fixes, i mires les façanes, i mires els edificis, t'hauràs adonat que doncs, ja fa temps que es veuen cables i més cables i donen un aspecte doncs, a determinades façanes, no dic a totes, doncs una mica molt caòtic. Què passa? Doncs que cada vegada hi ha més fibra òptica, cada vegada hi ha més línies. Per exemple, l'any passat, l'any 2016, s'hi van afegir 1,8 milions de línies, i hi ha gairebé 5 milions de cases ja que disposen d'aquesta tecnologia. I els cables, doncs, molts d'ells queden penjats per fora, i això, a banda de no ser estètic, doncs, no sé si comporta algun perill més. Saludem a l'Enric Fraile, que és el responsable de telecomunicacions de l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Enric, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Aquí el problema, crec, Enric, és que hi ha una llei de telecomunicacions d'àmbit espanyol que és permissiva amb les instal·lacions i, d'altra banda, hi ha una ordenança municipal doncs, que no és tan permissiva, no?
Correcte. Hi ha les ordenances municipals que d'àmbit que regulen el que és el paisatge urbà.
Sí.
I el paisatge urbà doncs, tenim totes les instal·lacions de telecomunicacions.
Uh-huh.
El que passa que la Llei General de Telecomunicacions, amb un article, doncs, va donar, diguéssim, màniga ampla a que els operadors puguin tirar les seves línies per les façanes en contra del que diuen les normatives municipals.
I això què ha comportat? Doncs això que dèiem, no? Un excés de cables a les façanes, no?
Sí, jo a vegades, quan tinc que explicar-ho, em remeto a primers del segle XIX, quan a Nova York vam començar a posar les línies de telefònica, que es veia línies per tot el carrer, doncs sembla que al segle XXI aquí estem fent les mateixes instal·lacions, no? El que estem fent és invadint les façanes i els carrers, perquè, no sé si et fixes, també ara comencen a creuar els carrers, sí, els cables, sí, que abans sí, no creuen. Vull dir, avui en dia que tenim mitjans per fer-ho d'una forma curiosa i mantindre el que són les façanes netes, el que estem fent és tot el contrari, no? Les instal·lacions que, des del nostre punt de vista, són vergonyoses.
Però, a veure, havent-hi dos normatives, estan la Generalitat pel mig, estan els ajuntaments, les companyies de telecomunicacions, aquí qui ha de posar una mica d'ordre? O qui hauria de posar ordre, segons la teva opinió, Enric?
Home, doncs són les administracions, està clar. Primer comencem per l'administració estatal, el que passa que si l'administració estatal ja fa unes lleis que són permissives cap als operadors i que són lleis que estan d'un rang superior al que són les ordenances municipals, doncs no podem fer res. Després aquí no tenim competències a Catalunya a nivell de telecomunicacions, tampoc podem desenvolupar res, els ajuntaments doncs tenen les mans lligades.
I és cert que s'estan aprofitant doncs canalitzacions exteriors per posar per sobre els nous cables?
Bueno, s'està fent de tot.
De tot?
S'està veient de tot.
Mare
i... Sí. Hi ha dues coses, eh? El que és la instal·lació exterior, que és la que fa l'operador,
sí.
I però també hi ha la instal·lació interior dins de les vivendes, que és una altra vergonya. O sigui, dins de les vivendes que es poden fer instal·lacions utilitzant les infraestructures de telecomunicacions que n'hi ha, o els registres que n'hi ha, estem veient instal·lacions que passen pels passis de junts, pels terrats, que entren pels passadissos,
sí, sí.
No segueixen cap rigor tècnic, no? Quan la llei aquí sí que els obliga. O sigui, la comunitat de propietaris aquí sí que pot posar mà. Dins de la instal·lació de la comunitat encara podem fer alguna cosa. Fora, que és l'operador que fa l'extensió de la xarxa, doncs estem en mans de l'operador. I, evidentment, aprofitant el que sigui, xarxes antigues, passen per qualsevol lloc, bueno, només ja queden els barris com Gràcia o Sants, per exemple, i, bueno, és espectacular.
Una altra banda del tema purament estètic, i m'imagino que això pot provocar problemes de tipus de qualitat de la senyal, etc etc. Dic jo, no ho sé.
Bueno, això depèn. A veure, si la instal·lació realment està ben feta, la qualitat no té per què passar res. El que passa que sí que hem tingut alguna denúncia de clients que la seva qualitat baixa, perquè amb aquesta pressa, amb aquesta voràgine que n'hi ha de tindre accés a fibra òptica, doncs a vegades el que fan són instal·lacions d'una forma de pressa, sense qualitat, i si una fusió de fibra no està ben feta, doncs pot tindre problemes. Si desconnectes d'un cantó per posar un altre, doncs abans funcionava i ja no funciona. S'estan fent coses, no podem generalitzar, però sí que estan sortint problemes d'aquesta demanda que n'hi ha de fibra òptica, no?
És a dir, que potser estàs parlant de treballadors autònoms, d'empreses subcontractades que no tenen,
sí,
la preparació suficient, no?
Correcte. Aquest és un dels problemes que nosaltres a l'associació ja hem denunciat diverses vegades. El que pot fer una instal·lació d'aquest tipus és una empresa instal·ladora registrada. Què passa? Que no ho estem fent, perquè aquí hi ha la grans operadores subcontracten a una segona empresa, aquesta empresa a vegades subcontracta a una altra, i a vegades aquesta empresa subcontracta a treballadors autònoms que no tenen la qualificació per desenvolupar la feina. I el que fan doncs, són cursets ràpids, perquè és mà d'obra barata, interessa fer moltes, despleguem molt ràpid, donar moltes línies d'alta al dia, i això repercuteix en la qualitat, és claríssim.
Hi ha diverses operadores prou conegudes, les més importants, que pel que sembla diuen que ells van treballant i que, almenys a Barcelona, si parlem de Barcelona, l'Ajuntament no els hi ha dit absolutament res pel moment.
Bueno, això diria que l'Ajuntament no... No parlen l'Ajuntament, però l'Ajuntament sí que es preocupa per aquest tema.
Sí.
El que passa és que els operadors fan el que volen.
Aquest és el problema, no?
Clar, aquest... I qui para un operador d'aquest... Ojo! Hi ha molts operadors, no només els més coneguts que tots coneixem o els de sempre, no? Hi ha altres operadors que ho estan fent molt bé. Hi ha operadors que diuen, no, si no hi ha una infraestructura de telecomunicacions, jo no puc posar fibra òptica.
Sí.
Però clar, aquests pobres doncs, venen als altres operadors, els grans, i es passen tot per on volen i tiren la fibra doncs, per la façana, pel terrat, de qualsevol manera, i mentre que un ho vol fer bé, doncs, el que està és perdent mercat, no? Perquè això és una guerra de mercat. El que primer arriba és el que primer es queda el client.
Però el que queda clar, Enric, per acabar, és que s'ha de posar ordre, no? S'hauria de posar ordre tot això, no?
Es pot fer bé. O sigui, les coses... Tu imagina't que utilitzant les canalitzacions que n'hi ha de mig Barcelona amb canalitzacions. El que passa és que, clar, es triga més, és una mica més car, i aquí el que anem és les coses ràpides i barates. Yeah. Al final, qui pateix, doncs, som els ciutadans que anem pel carrer i estem veient aquestes coses. Per exemple, on jo vivia, sí, doncs, al meu carrer, ara passen uns cables de carrer a carrer, abans no passaven, imagina't. Això és antiestètic.
Sí, sí,
per què
sí
no utilitzen la canalització subterrània? Uh-huh. Doncs perquè és una mica més car, perquè hi ha que demanar més permisos, i escolta, com que no passa res, doncs faig aquí un forat, faig un altre, passo pel cable i ja està. I ja està, no?
Doncs no, vull dir, ho deixem aquí, però continuarem parlant, perquè el tema, òbviament, sí, s'ha de solventar. Enric, com sempre, moltíssimes gràcies. Enric Fraile, responsable de telecomunicacions de l'Associació de Gremis Instal·ladors de Catalunya. I no oblideu allò que us diem sempre, si heu de fer una instal·lació a casa, sigui del tipus que sigui, professionals. Gràcies, Enric, una abraçada.
Adéu.
Adéu, adéu. Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ay, los problemas con los cables. Es que tenemos problemas por ahí donde mires, ¿eh? Oye, ¿has mirado tu cláusula suelo? ¿Sí? ¿Sabes si tienes que reclamar o no tienes que reclamar? Bueno, apúntate este número de teléfono porque va a ser muy importante que lo tengas a mano, porque si tienes algún problema con esa cláusula suelo te van a poder ayudar los amigos del bufete abogados Bufete Borrell, el 93 290 68 25, porque todavía hay gente, Silvia Borrell, abogada, que todavía no lo tiene muy claro esto de la hipoteca cláusula suelo, si tenían y si es abusiva o no lo es. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, fenomenalmente bien. Oye, todavía hay gente que no sabe si está dentro de ese grupo de personas que puede solicitar esa devolución.
¿Te quieres reír un rato?
Venga.
¿Sabes lo que ha dicho Francisco González, que es el presidente del BBVA?
¿Qué ha dicho el señor BBVA?
Ha dicho que el BBVA no es el Papá Noel.
Es buenísimo. Es un cachondo.
Sí, es un cachondo. A mí me, yo dije, a ver, no vayan a ninguna entidad si no van acompañados de un abogado. De un abogado, ya puede ser yo, ya puede ser cualquiera. Yo no lo digo por mí, es que me da igual. Esto ya se ha transformado lo mismo que está sucediendo en la sociedad estadounidense. Vayan sí de la mano de un abogado. No se crean lo que nos están diciendo. Los bancos van a devolver automáticamente todo. No, señores. Los bancos dijeron que lo devolverían. Ahora, donde dije Diego, digo Diego, o como sea esta frase.
Sí.
Yo siempre soy natural. Yo soy una persona que digo las cosas con la misma claridad que hablo en mi casa, ¿vale? Entonces, ¿qué está sucediendo? El banco dice, nos lo vamos a estudiar caso por caso. Vamos a ver si le toca o no le toca la devolución. Vamos a ver si su cláusula ha pasado por el doble control de transparencia. ¿Y qué ha sido lo que a mí me ha hecho, pues, partirme de la risa? El hecho que dice, pues, el BBV, que no es el Papá Noel.
Vaya.
Que esto dice que es un banco ejemplar y que demostrar esta ejemplaridad cambiando las reglas del juego. Esta frase, pues, es muy bonita, ¿no? Lo de cambiar las reglas del juego y tal. Sí. Y que va a abordar cada caso en particular.
Uh-huh. Oye, ¿qué papel? Te quería preguntar, ¿qué dices esto, Silvia? Sí. ¿Qué papel están jugando los jueces en esta materia?
Los jueces están jugando un papel ejemplar desde el minuto cero. Yo hace unos 12 años que me dedico a temas de mala praxis bancaria. Yo hace 25 años que soy abogado, pero hace 12 años que solo me dedico a esto, mala praxis bancaria y mala praxis médica, pero especialmente mala praxis bancaria. Los jueces pobres están saturados, no,
lo siguiente.
Uh-huh. Y desde el minuto cero se han puesto de parte de la justicia. O sea, están viendo lo que está pasando, pues que el consumidor no entiende nada. De entrada, por ejemplo, el IRPH. ¿Qué pasa con el IRPH? Se confunden IRPH con IRPF.
Sí, es
IRPF
de Hacienda.
Es lo que estamos pagando en Hacienda.
Sí.
Nadie habla de esto. El IRPH no deja de ser una forma de calcular el tipo de interés hipotecario,
sí,
que no sé por qué dicen que no es abusivo. Si resulta que es muchísimo más alto que la cláusula suelo. Pero claro, como dice, que se estableció en un momento que se dijo que era para salvaguardar al consumidor, para que nunca le subiera el tipo de interés, pero yo estoy harta, y perdonen por la expresión, sí, pero estoy harta de oír a directores de banco diciendo, es que en un momento que nosotros les propusimos, lo hicimos para que nunca pagaran un interés más alto y que nunca les pudiera subir el interés a un X. Pero es que resulta que cuando se propuso eso fue en el año 2007, 2008, ¿y qué ha pasado? Que el Euribor ha bajado en picado, señores. Por favor, que no nos cuenten, que no vengan con historia.
No nos cuenten milongas.
Es que nadie habla del IRPF.
Bueno, pues,
es una barbaridad.
Nosotros sí que lo hacemos en este programa, y los que quieran hablar contigo de ese tema, ya sabéis que podéis encontrar a Silvia Borrell.
Yo estoy súper especializada.
Desde luego, por eso invitamos a los oyentes que vayan a verte al bufet de abogados. Silvia Borrell, y allí ampliamente os podrá hablar sobre el tema, podréis discutirlo todo lo que queráis y las preguntas.
Además es que, oye, me fastidia porque la gente, ¿sabes qué se piensa? La gente dice, cláusula suelo igual a cláusula abusiva. No, señor.
Ya.
Hay un montón de abusividades.
Desde
el
luego.
IRPH, los intereses moratorios, diferenciales, meter seguros de vidas. Hay un montón de cosas.
Pues hay que informarse. Vamos a dar ese número de teléfono del bufete de abogados donde está Silvia. 93-290-6825, 93-290-6825. Silvia, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Hasta siempre.
¿Por qué se me cae el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ui, al migdia encara li queden uns minutets fins a les dues, i aquí estan els companys d'esports, l'Helena Condis, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, Pepe.
Quique Iglesias.
Hola, bona tarda
a tots. Com sempre, pensatiu, perquè l'Espanyol està, segons ha dit fa uns minuts l'Albert Díez, en el seu turmalet personal, partits de futbol molt interessants. I hola, Albert Díez, bona tarda.
Hola, bona tarda novament.
Barça, aquesta tarda, partit teòricament fàcil.
Teòricament, però s'ha de jugar, i tal com està el Barça, home, no és fiable del tot, veurem. Avui tenim dos escenaris, que és magnífic, no? Aquest dimecres, dos escenaris amb els dos catalans de primera, la lluita pel títol i la lluita per Europa a escena, no? Cronològicament, el Barça és qui dels dos juga primer, ho fa a dos quarts de vuit, rep l'Sporting, que és a la zona baixa de la classificació de primera, i partit a priori fàcil, però veurem. Primer, perquè hi ha molts dubtes, el sistema que presentarà Luis Enrique, les peces dins l'onze, perquè potser amb el Celta per davant i el PSG pot reservar jugadors, i també l'afluència a l'estadi, perquè jo no recordo un partit on el Barça hagi jugat tant d'hora.
No.
Dos quarts de vuit, 19:30. Sí que recordem el del partit del Gazpacho davant el Sevilla, que vam ser-hi, molts partits, però tant d'hora no és habitual veure jugar el Barça, i més entre setmana. Què esperem del partit amb tots aquests ingredients i més que tu tens aquí al cap i al paper? Condis.
Doncs, a veure, no és habitual, per tant no hi ha massa febre a aquest horari, com deies, Albert. A la llista, Luis Enrique, la gran novetat és Mascherano, que avui ha rebut l'alta mèdica. Torna després de perdre's els quatre últims partits. També té l'alta Arda Turan, però Luis Enrique l'ha deixat fora per decisió tècnica, juntament amb el porter Massip i els dos lesionats, Matier i Aleix Vidal. Avui rotacions, que igual poden afectar el trident. Aposto pel descans de Luis Suárez i la titularitat de Paco Alcácer. Alcácer és el jugador que menys minuts ha jugat de tota la plantilla. També canvis al mig del camp. Crec que pot descansar Iniesta, que no està al 100%, i ha d'arribar al màxim contra Celta i sobretot contra el PSG d'aquí a una setmana. I en defensa crec que tornarà Mascherano. Veurem què fa el tècnic, perquè Luis Enrique no comunica l'11 als seus jugadors fins una hora i mitja abans del partit. Recordar que estan apercebuts Piqué i Messi, i podria seguir assajant el 3-4-3. El tècnic va acabar molt satisfet en com va funcionar el Calderón i té en ment, es planteja tornar-lo a posar contra el PSG. Per tant, avui podríem tornar a veure aquest nou sistema que ja també va aplicar Luis Enrique a Butarque contra el Leganés, amb tres centrals que podrien ser Mascherano, Piqué i Umtiti.
Hi ha molts dubtes. Així està el Barça, són les novetats, com es presenta el partit. Vull recordar, jornada 25 de Lliga, la situació, per si algun extraterrestre a aquesta hora aterra el planeta Terra, en algun punt del planeta, que sàpiga que el Madrid continua de líder amb 55 punts, que el Barça té un partit pendent al Real Madrid, el Barça és segon amb 54 i el Sevilla és tercer amb 52. El Sevilla juga demà. Avui ho fa el Real Madrid a 2:15 de la nit, que rep la Unió Deportiva Las Palmas. Gràcies, Helena.
Adéu.
Adéu. No és fiable el Barça, no sé si dir-te que encara ho és menys el Real Madrid, tot i que jugant a casa i el conjunt canari des de l'arribada de Halilovic i de Gessé, la veritat és que és un equip que va clarament de més a menys. Veurem. Tenim tiempo de juego des de les 7 i 7 minuts amb tot el reguitzell de partits que hi ha més enllà del partit del Barça i de l'Espanyol, que juga a 2:15, 21:30. Atenció a aquest Espanyol, recordo, jo l'he batejat així, aquest Tourmalet, amb el Celta, el Villarreal, els dos lluny de Cornellà Prat, després la Unió Deportiva Las Palmas i després l'Eibar. Quatre partits importants davant rivals que també intenten assolir una plaça europea, com és el conjunt blanc i blau. Tenim aquí el Quique Iglesias. Anem fins a Vigo.
Así que plou, ¿no?
Sí, anem a veure quina és la situació.
A veure, vinga, va.
De Aro embarca, ¿no?
El Javier de... No ho sé, però Javier de Aro ens deia que estava plovent. No, lo siguiente. Javier de Aro, director de Tiempo de Español. Hola, bona tarda.
Hola, buena tarde. En Vigo no llueve.
Yo en Vigo no.
Llovía camino de Coruña a Vigo, bueno, en la zona de Santiago de Compostela. Aquí en Vigo de momento no llueve y hace un poquito de sol, que ya es mucho.
¿Y va a llover o no? ¿Miras hacia arriba y qué ves?
No, supongo que sí. Aquí llueve, hace sol. Esto es muy, muy variable, como todo en la vida.
Bueno, veremos. A ver,
aparte ya sabemos que aquí se hizo la película Los lunes al sol, de León de Aranoa, así que ya lo sabemos todos.
Sí, bueno. Gran programa aplicat a gol, Los lunes al gol. Para ser...
Gran película
también, sí, hombre. Nos está saliendo esto muy, muy cultural, ¿eh?
Peliculero.
Vamos para lo Goya. Iglesias, porque si digo Quique, nos confundimos con el entrenador. Iglesias y De Aro, la duda hoy es el planteamiento que va a mostrar el Español con Quique. El otro día creo que vimos a Caicedo y a Gerard Moreno. No sé, hoy qué equipo esperáis, qué once esperáis.
Yo creo que es un 4-2-3-1 sin Caicedo y con David López y Javi Fon en el centro del campo, en el doble pivote. No creo que puede variar jugador arriba, un jugador abajo, pero no es un 4-2-3-1. No creo que juegue con un 4-4-2.
Coincidim bastant el Javier y yo, és a dir, en Diego López de la porteria, Marc Navarro, Duarte, Reyes, Aaron Martín, David López, Javi Fuego, dreta Hernán, esquerra Piatti, mitja punta Reyes i a dalt Gerard Moreno, amb la qual cosa els dos sacrificats del partit de l'altre dia serien Jurado i Caicedo, tot i que hi ha diaris i hi ha companys que han posat una altra alineació, amb Diop, amb David López de central, bé, doncs per a gustos colores. L'Espanyol, Javier, cal recordar que està ara a 4 punts de la 7a plaça, que ocupa l'Eibar, també a 4 punts de la 6a, que ocupa el Villarreal, i que avui ens xiula Jaime Latre. Tu que els tens controlats, no sé si Jaime Latre...
No hemos ganado nunca con él.
Bueno, fuera de casa. ¿Has visto alguna bolsa por ahí o no?
Dos empates, dos derrotas.
¿Alguna bolsa?
No. Antes se daba, recordaste ya un tiempo, lotes de conservas, Dani, a los árbitros y a los jugadores contrarios. Por lo tanto, yo no veo nada descabellado, un detalle, no pasa nada.
Cierto.
A Clor Gómez le podemos dar mil cosas y Clor Gómez con él nunca hemos ganado fuera. Sí, sí.
que és igual.
A l'Espanyol acompanya no només Javier de Aro, sinó Ramon Robert, el directiu també Maoye i també el director esportiu Jordi Jardín.
Por cierto, que en el Celta hay una baja importante de última hora, que es la del Tuco Hernández, ¿eh? No está en la lista de convocados.
Muy bien.
Gracias, Javi, un abrazo.
Falta algo. Simplemente para información servicio, el partido, Javi, es a las 9:30. ¿A qué hora arrancas?
Nosotros a las 7.
A las 7.
Sí, porque a esa hora recordemos que hay otras emisoras y por si Quique se ríe de fondo, jiji, jaja.
No, está muy serio.
Como juegan los otros, pues no pueden dar ningún tipo de previa. Y luego hay inventos que, bueno, que algún día contaremos.
Los otros, película, gran película de Amenábar, sí, ya también, que
claro, empezábamos muy bien, muy culturales, también, muy cinéfilos.
Hala.
Muy bien.
Bueno, Javi, ando bien, te escuchamos. Que ya sabes que hoy desde hace mucho tiempo te escuchan desde Suiza, luego ya te digo.
Gracias.
Bueno, gracias.
Adiós, de Aro. Adiós.
Gracias, Quique. Podéis escuchar a Javier de Aro, al Tiempo de Español, a Lona Mitjana, 7-8-3, y también a Internet,
sí, sí,
a Cope. .es/Barcelona.
El meu amic l'escolta des d'internet.
A partir de
les d'internet.
Sí, no, internet des de Suïssa.
A partir de les 3 i 5
tenim més coses, entrenaments fora del poliesportiu, entrenaments al circuit de Catalunya, continuen els tests de pretemporada de Fórmula 1, tenim Lliga avui a la màxima categoria del bàsquet femení, amb dos catalans, l'Uni Girona, el Cadí la Seu, de tot això en parlem des de les 3 i 5 minutets fins les 4 de la tarda.
A les 3 i 5 de la tarda és una bona hora, què digo, és la
mejor hora
per escuchar Deportes Cope. Hola, adiós, gracias.
Gracias, buen programa.
Adiós, buenas tardes.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, escolta'm, Pepe, deixa'm 30 segons perquè vull saludar.
31 segons.
Tu saps que Carlos Herrera té molta audiència.
Fòsforos.
I hi ha molta gent que diu, Carlos Herrera dura hasta la 1 de la tarde.
Sí.
Clar, però és que l'altre dia estava parlant amb la meva amiga Elena, que ara mateix està escoltant la ràdio, i la seva mare és una forofa de Carlos Herrera, es diu ella Ana María.
Uh-huh.
Pues l'Ana María, jo li vaig dir a l'Helena, dile a tu madre, Ana María, que este programa empieza a las 12:20 porque estamos en Desconexión Cataluña.
Claro.
I ho dic perquè hi ha molta gent que pensa que fins a la 1 està Carlos Herrera. I dic, nosotros somos los Herreras de Cataluña.
Los Herrerita. En esperit, sí. És a dir, Herrera en COPE des de les 6 del matí fins a la 1 del migdia. El que passa que Catalunya i altres punts d'Espanya, de 12:20 a 1, ens deixen parlar.
Exacte. Llavors, jo volia aprofitar que avui està l'Helena amb la seva mare Ana María i la saludem. Saluda tu también, Collado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Ana María.
Besitos.
Beso grande. Bueno, pues ya está, ¿eh? Ya lo hemos hecho.
Marta González Peláez, ¿qué tal, Marta?
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Montse.
Bon dia.
Avui la Marta ve disposada a parlar, avui té 5 minuts, és un luxe, disposada a parlar de les primeres dames.
Sí.
Són, què són les primeres dames? Són, o què han de ser, persones discretes, simplement acompanyants al marit, o fins i tot m'atreviria a dir flores?
Home, no sé, les primeres dames, primer és un nom, una denominació cunyada als Estats Units. I perquè aquí tenim monarquia i aquí és reina.
Uh-huh.
Hi ha una anècdota d'una vegada una cimera d'aquestes iberoamericana que va anar la reina Sofia i li van dir, vostè com a primera dama, i va dir, no, perdone, jo soy la reina.
La reina, no?
Les primeres dames és altra cosa.
Efectivament.
Però... sí, és veritat. Va fer el que havia de fer. Doncs sí, les primeres dames, home, la Melania... no sé si serà més florer que...
Melania Trump.
Sí, Melania Trump, perquè, per exemple, la Michelle ha sigut molt activa i potser li ha donat més difusió i més credibilitat al
ha reforçat la figura d'Obama, la seva esposa.
Sí, sí, perquè, a més, elles són icones...
Sí.
Que a més són seguides des de la roba fins a la forma de pentinat, a la forma de fer, menjar, tot. Va fer lo de l'hort de la Casa Blanca... que menys mal que hi ha una fundació privada que ha donat diners perquè estigui 20 anys conservar l'or, perquè si no potser el senyor Trump se l'hagués carregat ja, o sigui que aquest or no el tocaran, perquè com que el financien privadament...
L'altre dia vaig veure una imatge de la Melania Trump amb el seu marit que passa pel costat, li apreta el braç i la cara que va posar ella no va ser gens maca, eh? Vull dir, no li va agradar gens aquella apretón de brazo que li va fer el president, eh?
No, perquè ell no és gens empàtic amb ella. No és empàtic amb ningú, però amb ella és molt poc, si t'hi fixes, sempre la porta allà i ella va sempre molt sèria, a més, perquè la Michelle i el Barack sempre eren somrients, no? Però ell, com que no somriu mai, perquè sempre està enfadat,
con el mundo. La primera dama de la història, qui va ser?
La primera dama de la història... Això ho va acunyar una periodista, i va ser la dona del president de... Bueno, la primera dama va ser una grega. Oi, una grega. Sí, una grega. Ja ho dic bé.
L'esposa d'Augusto, de l'emperador Augusto.
L'emperador Augusto, mateix. Mm. I aquesta senyora va ser la primera grega, no romana, oi, com estoi?
No, no preocupis, tranquil·la.
Estic fatal, oi,
La culpa la té el mobile. La culpa. Sí. Vinga.
Doncs l'emperador Augusto tenia una dona, que era Lívia Drusilia, que era, es veu que era més influent que ell. Doncs va ser la que li va donar, precisament, o sigui, la que governava, que en definitiva és les primeres dames són a vegades les que governen més que altra cosa.
Home, jo recordo, per exemple, això que dius tu, primeres dames que tenen una potència, un comandament important, la dona de Ronald Reagan, no?
Sí.
Per exemple,
Manava
molt, eh?
Manava molt. I manava molt també la Clinton, al final manava molt.
Sí, sí, la Hillary,
encara que se li escapés tant en tant.
Sí, sí.
Però manava molt. La Michelle Obama ha manat molt.
Efectivament, sí, sí.
I bueno, hi ha hagut, per exemple, la primera dama a l'Iberoamèrica es continua amb aquesta figura. Hi ha una anècdota molt bona del Evo Morales, que es criticava molt això de la primera dama, perquè ell està solter.
Sí.
Però resulta que la seva germana
és la que mana.
Fa de primera
dama.
És curiós, perquè això és molt... o sigui, critiques algú, però després tens una figura semblant, no? És la meva germana, no és la meva dona.
Marta!
Llavors, hi ha el primer cavallero, que seria l'assimilable a la primera dama. Això seria a la nostra... a la monarquia. Perquè, clar, el marit de l'Angela Merkel...
Ho deixem aquí i la setmana que ve continuem parlant de les primeres dames o damos. Montserrat...